Obrim l'espai L'Angeleta Parla, el programa de ràdio de l'Angeleta Ferrer a Ràdio Sant Cugat, pensat i fet per alumnes de primer de batxillerat. I donem pas als locutors i locutores amb els que avui comparteixo estudi. Us saludo primer i després ja comencem amb el programa. Marta Velasco.
Hola, bon
Hola,
dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
La primera vegada que vens aquí a l'estudi,
sí.
Però ja et vas estrenar allà a l'Angeleta.
Exacte, sí,
el
sí.
Programa que vam fer a l'Angeleta fa ja unes setmanes, no? Quan va ser? Albert?
El 13 de febrer o alguna cosa així.
El 13 de febrer? Ah, clar, el dia de la ràdio. Ai, quina mala memòria, sí. Albert García, benvingut
Hola,
de nou.
Què tal?
A Ràdio Sant Cugat. I la Luisa González.
Bon dia.
Hola, Luisa, tu sí que has vingut?
Sí,
una vegada.
Un cop.
Vale. O sigui que avui ja no estàs nerviosa.
No tant.
No tant.
No tant.
Però una mica sí.
Però una mica sí.
El Miguel Barajas.
Hola.
Hola. També benvingut de nou. Gràcies. Ja havies vingut també aquí sí. A l'estudi de Ràdio Sant Cugat.
També la segona vegada.
També. També, sí. I la Laia Sánchez.
Hola.
Hola, Laia. Bé, també,
sí, sí,
també
sí,
és la segona vegada, crec.
Sí, crec que sí.
I després el programa de l'Angeleta, en directe,
sí, sí, sí.
A l'Institut. I m'estan saludant allà des de la Peixera el Joan Gimeno.
Hola, bones.
I el Martí Civit. Hola. Que són els nostres locutors i també tècnics.
Mm-hmm.
El Martí no diu res.
El Martí
que
aquí.
Té el micròfon. El micròfon.
Hola.
Hola, què tal? Doncs, si us sembla, donem pas a la primera secció i és parlar d'actualitat. I el primer en parlar, en estrenar-se en aquest programa de l'Angeleta Parla és el Miguel. Endavant, què ens expliques?
Bueno, explicaré una miqueta...
Mira, apropa't una miqueta al micròfon, que si no...
Un experiment que hem fet.
Ah, sí.
Bueno, el que ens hem dedicat a fer durant aquest últim mes ha sigut una mena d'experiment. Hem comprovat l'efectivitat de les intel·ligències artificials, o també conegudes com IA, fent algunes futures prediccions. El que hem fet ha sigut preguntar-li a la IA quins serien els equips de la Lliga de Campions, la Champions, que avançarien de vuitens de finals cap a quarts de final i de quarts de final a semifinal per veure si quadra amb la realitat. Per fer-ho, el que hem hagut de cercar és en diferents IAs, ja que algunes com el ChatGPT, la coneguda ChatGPT, no estan actualitzades a dies d'avui i no ens donen la informació necessària. Quan vam trobar la IA necessària, que va ser Microsoft Bing, una de Microsoft, només vam haver de posar informació dels equips a l'actualitat i preguntar quin d'aquests dos equips passaria de ronda. Els resultats han sigut increïbles. En les primeres prediccions, que van ser les de vuitens cap a quarts, la IA ha encertat totes excepte una, i la que no ha encertat ha sigut per penaltis, és a dir, que a la realitat ha estat el contrari, però per penals, que ha sigut l'eliminatòria del Porto amb l'Arsenal. D'altra banda, en les prediccions de quarts de final, la IA només ha encertat una, que ha sigut la del Arsenal-Bayern. Després de fer aquest experiment, podem dir que les IAs no són tan efectives com ho creiem. Al final, una eliminatòria de Lliga de Campions sempre són molt igualades i es decideixen per petits detalls.
És que no tot ho pot, no, fer la IA. I això ha estat un experiment que heu fet a l'Institut?
Sí, el grup, bueno, el nostre grup.
El vostre grup, que... I quin ús més feu de les IAs? Va, expliqueu-me, ara que no ens escolta ningú.
Ui.
Oi, oi, oi.
No, jo l'utilitzo per cercar informació. Perquè
sí?
Si no hi ha
com
moltes
Google,
webs...
Com sí. Una cerca normal.
Sí, perquè si no hi ha moltes webs i em saturo amb tanta informació. Llavors
sí.
Em va bé per...
O per donar-te idees, també.
Sí, sí. També l'utilitzo com l'Albert.
I de quina manera l'utilitzeu? Li dieu, l'expliciteu què necessiteu a la cerca o feu una pregunta tipus Google? Com ho feu?
No sé, dic, bueno, sí, ho utilitzo molt en filosofia.
Sí? Llavors,
copio la pregunta de l'enunciat i miro a veure què em diu, i llavors m'inspiro i bueno.
Sí, això fem tots.
Sí, jo crec que sí, tots ho fem.
A filosofia, més que necessita, sí. A filosofia, més, fusionar diferents nexes és important.
Ui, sí, sí, sí.
No? Però també va bé pensar una mica, donar-li al cap, no?, una mica.
Sí. Bueno.
Depèn,
sí.
De per
és que
temes.
Filosofia és filosofia.
Sí, costa.
Ah, no,
sí.
És com allò, com aquella sèrie, com era la sèrie
Marlí.
De
Marlí?
De Marlí.
No,
de bo,
no, res a veure.
No feu el mateix que a Marlí.
No,
per res.
No.
Molt bé, i quins experiments més heu fet? Va ser el vostre grup que va
sí.
Fer... Per tant, no serveix per fer les porres aquestes
no.
De...
No,
amb els grups
no
amics. Vaja, doncs no ens serveix. La fa servir només per això o també per filosofia?
Per filosofia,
Miguel?
Segur.
Filosofia.
És...
Molt bé. La Laia també ens havia d'explicar alguna cosa
sí.
nova.
Ara m'agradaria continuar amb l'apartat fent una petita crítica a la violència i com sembla que la nostra societat l'estigui normalitzant cada vegada més. I per fer-ho parlaré d'una notícia que segurament us sonarà perquè és la d'un home que el 9 de febrer va ser ja fa temps. Va agredir a l'andana del metro de Barcelona a totes les dones amb les que es creuava. No?
Sí, recordo els vídeos.
Sí,
eren...
sí, sí, es van viralitzar molt en xarxes socials. Llavors, bueno. Clar, va començar amb simples agressions, no? Fins que al final va clavar, bueno, va acabar clavant un cop de puny molt fort a una noia, la qual continua hospitalitzada amb una perforació al timpà i danys greus. Llavors, aquesta notícia és completament indignant, no? I ens fa qüestionar-nos el perquè tenim la violència en alguns aspectes tan normalitzada, no? I perquè és innegable que per molt que agressions d'aquest tipus no passin cada dia, són suficientment freqüents perquè no ens semblin realment escandaloses. Llavors, responent a la pregunta anterior, a la de per què tenim la violència normalitzada, crec que segurament la resposta està en que presenciem la violència pràcticament cada dia, de manera inconscient en imatges del telediari o entreteniment. A més que és un fet que estiguem acostumats a presenciar situacions de violència en el nostre dia a dia de manera directa o indirecta, o sigui, de manera omnipresent. Llavors, sobretot la violència de gènere és constant, ja que convivim amb notícies sobre agressions físiques i verbals, homicidis, assetjament sexual, violacions cap a dones. Llavors, segurament si li preguntes a qualsevol dona si ha viscut alguna situació de violència en major o menor grau, et dirà que sí. O sigui, totes hem viscut alguna situació alguna vegada, no? Uh-huh. Llavors, això sí, per concluir, jo crec que cada vegada que presenciem una situació de violència és important donar l'alerta i ser conscient de la seva freqüència.
I dir-ho, no?
I clar, i dir-ho, òbviament, sí, sí.
És que has obert molts melons molt interessants per parlar. Esteu d'acord amb la vostra companya?
Totalment. Sí, totalment.
Que normalitzem, però no només amb la informació, amb els informatius ens arriba la violència, a través de d'on ens arriba més violència?
Les sèries, no? I així, o què vols dir?
L'entreteniment que veiem,
sovint
les xarxes socials... O si no, els videojocs. Com són també, els videojocs també. Que més funcionen?
Mm. Els més violents, suposo.
Els sí. més violents i sovint... Ara estava pensant en el... Possiblement no ho dic bé. El GTA és? Sí. Que és violència com a la vida quotidiana, a les ciutats, en el sí. dia a dia, no? És violència com molt gratuïta com el que, el
sí,
que
sí,
va passar
sí.
l'altre dia. I que no és la primera vegada que passa. Jo recordo almenys fa relativament poc, possiblement uns 4 o 5 anys, que va haver també al metro de Barcelona un altre personatge que es va dedicar a pagar o a empènyer la gent que vaja, molt bona reflexió. M'agrada. Vosaltres voleu dir alguna cosa? Voleu reflexionar sense preguntar a la IA?
Bueno, estem d'acord amb la Laia.
Amb el que la Laia.
Sí, és que és això al final.
I amb la solució que ella proposa?
També, bueno, és que en el fons...
A veure, és que és òbvia, al final
sí,
has de...
L'important
és òbvia,
però veu, no?
No s'acostuma a fer.
Ja, això és veritat, sí.
Perquè hi ha moltes situacions de violència les quals no es diuen ni es denuncien ni res.
I en el nostre dia a dia.
Totalment.
I vosaltres ho veieu, no?, també a l'institut.
Sí.
En ocasions.
En algunes
pot
ocasions,
ser, pot
sí.
ser.
I això que comentava la Laia, de que per ser dona... totes podríem explicar algun capítol violent de diferent rang?
Sí. És que crec que està molt normalitzada més la violència física i no tant poder la verbal, que també hi ha molta i crec que és la que hi ha més en el dia a dia.
Sí, passa desapercebuda.
I la que jo pateixo més quan, per exemple, puc sortir de festa a l'hora de tornar, els cotxes, la gent, tot això, i al final que et fa sentir molt malament i t'incomoda.
Aquesta por, no? Que els homes doncs, no estan acostumats a tenir. Eloïsa...
No, és que estic d'acord.
Està reflexionant.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Miguel i Laia, per aquesta secció. I passem ara a una altra que ens agrada molt, segurament més lleugera, que és la de M'agrada i no m'agrada. I el Joan Gimeno, no sé si parlaràs del que t'agrada o el que no t'agrada.
Una miqueta de tot, una miqueta de tot,
vale,
parlarem
doncs
avui. Avui parlarem sobre el Dia Mundial de la Ràdio i els mitjans audiovisuals. El dia 13 de febrer va ser l'última vegada que vam col·laborar amb Cugat Mèdia I aquell mateix dia doncs, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, que en especial aquest 2024 hem celebrat els 100 anys de ràdio aquí a Catalunya. Mm-hmm. Des dels seus inicis la ràdio ha continuat evolucionant, ha deixat una empremta a la vida de milions de persones arreu del món, i abans d'aquest invent cap mitjà podia comunicar tantes persones al mateix temps. Inicialment la ràdio es basava en una tecnologia doncs, molt senzilleta, però amb el temps s'ha anat modernitzant i ha anat millorant amb nous mètodes. Personalment, per mi va ser un dia molt bonic, molt emotiu, ja que, doncs, com ja sabeu, Cugat Media va venir a l'Angeleta, a l'Institut Angeleta Ferrer, a fer un especial amb molts convidats i amb moltes xerrades per aquest motiu del Dia Mundial de la Ràdio, i va ser un dels dies on et sents que realment has fet ràdio d'una manera molt més, doncs, molt més professional. I de part de tots, jo crec que de veritat que ens va agradar molt i que algun dia això s'hauria de repetir.
I deixa'm dir que nosaltres com a professionals també ho vam passar molt bé.
Ho sé,
va ser un gran programa.
Gràcies. Avui dia crec que la ràdio segueix sent un mitjà molt potent, perquè és això, comunica moltíssima gent alhora, i a mi personalment m'agrada molt escoltar-la, perquè hi ha contingut molt xulo. I també m'agrada que jo mateix pugui estar aquí doncs, fent ràdio i poder venir cada mes a fer aquest programa amb els meus companys. Crec que és una experiència que tothom hauria de viure un cop a la vida. Tant se val si és televisió, ràdio, qualsevol mitjà, val molt la pena. Això sí, això té una contrapart, que és que els mitjans de comunicació més grans doncs, a vegades tenen un aire més... O sigui, més tirant cap a lo polític, i es pot arribar a notar com el discurs està doncs, lleugerament modificat respecte dels mitjans locals, que són molt més transparents. No m'agrada que siguin polítics, ja que depèn de quin mitjà escoltis, modelitzar el discurs per complir diferents interessos polítics imposats des del poder.
I econòmics.
I econòmics, també. Bueno, polítics, econòmics, socials... és l'única part de la comunicació que no m'agrada en absolut i jo apostaria per un periodisme lliure i sense cap interès més que comunicar la realitat a la societat.
I amb aquella utopia de l'objectivitat.
Exacte.
Tan difícil de portar-la a terme. Moltes gràcies, Joan. I ara l'Eloïsa. Eloïsa, què t'agrada o què no t'agrada?
Bueno, jo primer de tot vull parlar una mica sobre un tema i després doncs, el m'agrada i tal, doncs el filaré. Però bé, bàsicament parlaré de on van els nostres residus, perquè és veritat que produïm molt, però realment no sabem on acaben. Llavors, voldré parlar d'una cosa molt propera, que són els nostres esmorzars a l'escola, per exemple. Vale. Llavors, molts estudiants portem a l'institut entrepans embolicats amb materials d'un sol ús, com per exemple el paper de plata o els embolcalls de brioixos. Molts de nosaltres no sabem on s'han de llançar i sovint acaben al contenidor de rebuig, d'on no es poden reciclar. Per això, ara us explicaré on s'han de llançar i quin és el procés que segueixen.
Mm-hmm.
Doncs posaré l'exemple del paper de magdalenes. Molts pensarem que al ser un paper s'ha de llançar al contenidor blau, el de paper, però no és així. És un material orgànic i, per tant, s'ha de llançar al contenidor marró, justament amb les restes de menjar, els aliments fets malbé i els petits elements vegetals. Llavors, del contenidor, aquests residus es transporten a la planta de digestió anaeròbica, on es transformen en gas metà. D'aquest procés obtenim el biogàs, que es fa servir per generar electricitat i combustible. Després, d'aquesta planta de gestió anaeròbica, es transporten a la planta de compostatge, on reben un tractament biològic amb oxigen, tal com fan els bacteris a la natura. Doncs d'aquest procés obtenim el fertilitzant molt adequat, que és el compost, que s'utilitza com a adob per sòls dels jardins i parcs dels nostres municipis. I per últim, m'agradaria recalcar que la fracció orgànica no ha de contenir restes d'altres materials perquè impedeixen o dificulten aquest procés. Llavors, bàsicament, el que m'agrada és que existeixi un procés que solucioni d'alguna manera les nostres restes i que eviti que tinguem més residus dels que, bueno, dels que es produirien si no tinguéssim doncs, aquest reciclatge.
Que sigui una cosa una mica circular, no?
Sí, exacte. Sí, bàsicament.
Al final acabi derivant en un procés que és beneficiós i que no generi residus, perquè al final és escandalós la de residus que es van acumulant. Doncs molt útil aquesta secció. Per tant, t'agrada i no t'agrada?
Sí.
O sigui, heu fet tots dos un mix.
Sí, sí.
M'agrada o no m'agrada?
Clar que sí.
Molt bé, Eloïsa, alguna cosa més?
No, ja està.
Doncs, si us sembla, anem a la part més d'entreteniment, més musical. Endavant amb la sintonia. Sí. Parlem d'agenda de concerts i allò que ens agrada tant, el safareig musical, que ja ho estàvem fent fora de micro. Albert?
Sí.
Explica'ns.
Començarem pel safareig musical i, bueno, primer de tot, dic que la Taylor Swift ha tret un àlbum que es titula The Treasure Pouch Department.
I he vist algun llibre a Sant Jordi, algunes propostes de la Taylor Swift? No sé si ella l'ha escrit.
No són originals seus, són fets per fans. Bueno, jo us animo a que escolteu el disc, perquè el que he escoltat jo m'ha agradat molt. I bé, que us animo a això. Ara sí que sí, anem a la notícia musical d'avui.
Per cert, ara que recordo, tu no anaves al concert
de la Taylor Swift?
No sé, una Viena,
sí,
era?
A Viena, efectivament.
Acabo de recordar, acabo de tenir un flash, que t'havies comprat l'entrada.
Sí.
Molt bé. Doncs sí, ara passa. Doncs comença la teva secció.
Ara anem a la notícia d'avui, que parlarem d'Operación Triunfo i dels concursants des que va acabar el programa. Llavors, com bé tots sabeu, o si no us ho dic jo, la final va ser el dia 19 de febrer. L'aragonesa Nayara va proclamar-se guanyadora indiscutible, seguida de Pol Zin, Ruslana, Juanjo Bona, Lucas i Martín Urrutia.
I quin era el teu o la teva preferida?
El meu preferit, el Juanjo.
El meu també.
Sí,
el vostre vau veure Operación Triunfo?
A mi la Nayara m'agradava molt.
Sí, a mi també.
La Nayara era la que va guanyar, no?
Sí.
I jo segueixo, Gote.
No, tu el futbol sí?
Sí.
Però té no. Però encara que no sigui darrer filon, perquè a classe jo crec que em consta que heu parlat.
Sí, a classe. El matxaquem bastant. Sí.
Bueno, però no, encara més.
No l'heu agafat. No. Vale. Doncs anem amb aquests guanyadors.
Sí.
Jo també, el meu preferit era el Juanjo.
Sí, va quedar quart com la Chenoa. Però bueno.
Ah, un altre que també t'agrada, no?
Sí, la veritat que sí. Llavors, personalment, penso que la Nayara va guanyar molt merescudament, perquè és una tia que és molt senzilla, és molt humil i té moltíssim de talent. Llavors, durant el programa és curiós que tothom tenia el seu favorit, però tothom tenia molt clar que la guanyadora havia de ser la Nayara. Té molt de carisma, molta presència i canta tan bé que sembla mentida. Llavors, pel que fa als altres finalistes, jo hauria ordenat les posicions d'una manera diferent, tot i que tots sis es mereixien estar a la final i tenen un talent innegable. El que em va fer una mica de mal és que la Bea es quedés a les portes de la final i no es classifiqués. Tot i això, ha estat una edició molt completa on tots els 16 joves han tingut moltíssim de talent. Llavors, ara sí, parlem de com ha evolucionat la trajectòria dels concursants.
Aviam, per on comencem?
Llavors, comencem fort. Ja se sap que l'Acadèmia d'OT és un lloc on l'amor sorgeix d'on menys te l'esperes.
Ai, que això no m'he enterat jo. Han sorgit? Ah. Ha sorgit l'amor allà dins?
Ha sorgit l'amor.
Però no va materialitzar-se allà dins? O s'ha materialitzat fora?
Bueno, podríem dir que sí.
Però
a la vegada que no, perquè no se sabia ben bé si sí o si no, però que sí, que ha acabat sent que sí. Llavors, el Juanjo i el Martín van enamorar-se durant el seu pas pel programa i han viscut una història d'amor que té a tots els fans enganxadíssims. Llavors, al principi semblava que no, perquè es veia que el Martín li anava darrere al Juanjo, però que aquest no li corresponia. Però al final es va acabar enamorant ell també. Llavors, una prova d'això és quan el passat mes de març el Juanjo va viatjar de sorpresa a Bilbao per celebrar l'aniversari del Martín i passar-lo junts, i el va portar a un d'aquells hotels que són com bombolles de plàstic a l'aire lliure per veure les estrelles junts, que és una cosa que volien fer des de que estaven a l'acadèmia. Llavors es veuen molt feliços junts i es compenetren molt bé, tot i tenir personalitats que aparentment són molt diferents. Llavors, doncs això, ja estem esperant a veure què ens espera el futur.
Relació, no? Molt bé.
Llavors, se sap també que un grup comparteix pis. Llavors, la Salma, la Bea, l'Omar i l'Àlvaro, que va ser finalista, desgraciadament, viuen junts a Madrid des de fa poc més d'un mes i, pel que ensenyen a les seves xarxes socials, aquell pis és la segona acadèmia, perquè és una festa constant. O sigui, conviden els altres concursants, els professors de l'acadèmia, els ballarins, i munten sopars, festes, munten de tot allà. I, bueno, que
i tot ho ensenyen a xarxes.
Exacte. Llavors, ara parlem dels escenaris. La Nayara, el Pol i la Ruslana van encapçalar el Primavera Pop dels 40, que va fer una parada al Wizzing Center de Madrid i a l'Escardívol de Rubí, però aquí sense la Nayara, ja que aquell dia estava convidada per cantar amb la icònica Isabel Pantoja a Madrid.
Uala.
Van cantar juntes. Llavors, jo vaig anar a Rubí, però no
em va acabar
d'agradar, no. Ho vaig trobar molt cutre.
Cutre?
Sí, cutre. Sosu. Sosu, sí.
I bueno. Estaves acostumat també a l'escenografia i a la contundència d'un plató de tele, no?
Llavors, seguim amb els escenaris. El Juanjo i en Pol van cantar amb el grup 21 la cançó La vida moderna, un dels concerts del grup, perquè ho van cantar a una gala i el grup els hi va agradar tant que els van acabar convidant. Llavors, què més? La Salma va cantar amb la Lola Índigo, a un concert també. L'Àlvaro i la Chiara van actuar als Premis Ídolo, i la Violeta i de nou la Chiara van ser convidades a un concert de Vic Miralles, que és un músic que és professor de l'acadèmia. Llavors, què me n'oblidava? Durant el seu pas per l'acadèmia, el Martin va dir moltes vegades que l'apassiona el món de la interpretació, i ho ha demostrat moltíssim gala rere gala. Això no va passar desapercebut i va captar l'atenció de la parella de directors Javi Calvo i Javi Ambrosi, que són los Javis, que l'han fitxat per la seva propera sèrie. Llavors, jo crec que ho farà molt bé i demostrarà que un artista no té per què centrar-se en una sola disciplina, com podria ser el cant, sinó que també pot ser actor. Una cosa que ja hem vist amb la Lady Gaga, per exemple.
Ets fan total? Tu saps tot d'Operación
Triunfo? Sí, jo tot.
No faran un concert? No faran gira de
concert? Sí, doncs això és el que anava a parlar ara, que ara mateix els 16 concursants són a Barcelona assajant per la gira que comença el dia 27 d'abril a Bilbao.
I ja s'han venut les entrades?
A Bilbao han fet sold out i a Barcelona queden poques. Llavors passarà per Barcelona dues vegades, l'1 i el 2 de juny, i com ja hem dit, jo hi aniré. I em moro de ganes de veure els meus preferits, tot i que a molts ja els he vist cantar perquè vaig anar un dia al plató de...
Vas anar? Quina gala vas anar a veure?
A la gala 9.
No recordo quina era.
Doncs de les millors, així objectivament.
Ho vas passar bé? No va ser molt esgotador, molt llarga, moltes hores prèvies?
Sí, això sí, però m'ho vaig passar molt bé igualment, perquè en el fons és una experiència.
A més, vas anar amb una companya d'aquí de la casa, amb l'Anabel.
No? Sí, sí.
Molt bé, també una noia que li agrada molt la Xenoa.
Que li agrada molt la Xenoa, efectivament, sí, efectivament.
Alguna cosa més que ens tinguis preparada?
Bueno, que m'acomiado animant-vos a que escolteu les seves cançons, que les han tret fa poc i que ja estan fora.
O sigui, tenen temes propis.
Sí, cada concursant té un tema propi, de moment.
De moment, un tema. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Albert, per posar-nos al dia en aquest tema tan important. Eufòria, de moment, encara no encaixa, no? No hi ha ningú a la classe que l'eufòria...
És que saps què passa, Eufòria? Que com no hi ha acadèmia ni un 24 hores, no acabo de connectar amb els concursants.
Et falta la part social.
Clar,
no?
Perquè
la part
veure la gala, doncs, vulguis o no, és com, vale, ho veig i ja
necessitaries
està.
Necessitaries el 24
Clar,
hores.
Clar, necessito conèixer les seves personalitats, com són, com es relacionen entre ells, això és el que em falta.
Doncs podries fer aquesta proposta, Eufòria, que falta, bueno, aquesta part. Marta Velasco, què tal?
Molt bé.
Endavant, què ens expliques?
Doncs, bueno, jo us vinc a parlar del Festival de Música Canet Rock, que és un festival de música catalana que se celebra a Canet de Mar el dia 6 de juliol. I doncs, durant 12 hores, des de les 6 de la tarda fins a les 6 del matí, diversos cantants catalans pujaran a l'escenari a cantar els seus hits més coneguts. Cantants com 31 Fam, Oques Grasses, Detallets, que segurament molts de vosaltres coneixeu.
Sí, no? Els coneixeu? Sí. I els balleu, us agraden?
Bueno,
jo és que no acabo de ser fan de la música catalana, però sí.
Però els coneixem.
Els coneixem, sí, òbviament.
Sí. A vosaltres tu t'agrada?
Sí, bastant, escolto.
Endavant.
Doncs això, per als que els interessi i vulguin anar, poden arribar per diverses vies. Poden anar per vehicle propi, per la N2 o la C32, i un cop arribin a Canet, el propi ajuntament ha habilitat un descampat per poder aparcar. També es pot anar per Rodalies, o bé el propi festival ha habilitat busos que surten de diversos indrets de Catalunya cap a Canet. Allà les portes s'obren a les 5 de la tarda i fins a la 1 del matí es pot entrar al recinte. Això sí, un cop ets dintre a partir de la 1 ja no pots ni entrar ni sortir. A no ser que després...
O sigui, t'has de quedar fins a les 6 de la matinada.
Bueno, si surts ja no pots entrar.
Vale.
Llavors, tot això ho tenen pensat i a més, per als que esteu dient ostres, són moltes hores, on puc agafar menjar, on puc beure? Doncs allà hi ha food trucks on hi ha tot tipus de menjar i beure... per tot tipus de persones, gustos, al·lèrgies, intoleràncies, etc. A més, també el recinte està adaptat per persones amb mobilitat reduïda, però també s'ha de ser conscient que el camp no està pavimentat, llavors és un camp de terra, i tothom està ballant i saltant, llavors la sorra va volant. I res, això, jo aniré amb les meves amigues.
Ah, és per això que us he volgut presentar.
Sí, la primera vegada. Perquè si no tens 16 anys has d'anar acompanyat.
I a partir de 16, clar, ara tens 16 anys i ara pots anar sola. I anireu amb autobús, amb autocar, d'aquells llançaders.
Jo als meus pares els demanaré que ens portin.
Ah, molt bé. Llavors, el recurs pares.
Exacte.
Taxi pares.
Anirem allà i la veritat que tinc moltes ganes.
I fins a les 6 de la matinada, eh?
Exacte.
Fins al final. Perquè allà no pots quedar a dormir? No hi ha espai de càmping o alguna cosa així?
No, bueno, si ho vols t'has de quedar per la teva propi compte.
Molt
I
bé.
Res, bueno, per finalitzar... el Joan us ficarà una cançó molt típica que es diu Charango Canet Rock, que és, bueno, que és la cançó amb la qual habitualment es tanca Canet Rock.
Molt bé, doncs Marta, informació de servei ens has portat per tots aquells i aquelles que vulguin doncs, anar a Canet Rock. Per cert, l'entrada quant costa?
Mira, les entrades estan exaurides.
Oh, doncs llavors no podem anar.
Si us interessa,
vosaltres no anireu, no?
No, jo
no.
Molt bé, perfecte.
I s'ho passarà molt bé.
I després ens pots fer la crònica
dels
concerts. Molt bé, quina cançó posarem, Albert?
No, la Marta,
o el Joan.
No, la posa.
El Joan ens posa una cançó, la de Charango, no? Doncs jo crec que podem acomiadar-nos així, no? Del programa de l'Angeleta Parla. Doncs Miguel Barajas, Laia Sánchez, Joan Gimeno, Eloisa González, Albert García, Marta Velasco i Martí Civit. Moltes gràcies per venir
igualment
a Ràdio Sant Cugat a l'estudi 1. Aquest espai es pot escoltar a través del 91.5 freqüència modulada, però també a www.cugat.cat en format podcast. Fins a la propera. Aquí us espero a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat.
Gràcies.
I ens quedem amb aquest tema de Charango.
Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso quina sort. I quina sort poder estar a les festes que hem estat. Des de petits quedar-nos fins tard, dormint un portal, llevar-nos petats. Les recordaré fent l'animal, passejant la nit a zona Vilassar. I de 80 ja no sé on baixar, si paro a Caldetes o Arenys del Mar. Acaba una plaça de Premià. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso quina sort. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso quina sort. Benvinguts, baixeu, baixeu. Bona terra i bona gent. Sempre tindreu a ma casa una maca en la terrassa. Al país dels músics de carrer, així és parir, ja si estem. Per a nosaltres és urgent un festivern amb estiets.
Se dice detalle.
Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso quina sort. I quina sort haver tornat sa i estalvi, haver trobat lloc a l'ENA 80 i sense canvi, haver conegut gent dins la festa en un moment, haver compartit sangria per no sentir-me malament.
Passar pel paqui abans d'agafar el tren i correrem que no oblidem que hem d'anar a la Mercè, a la Mercè.
Tu truca en Cornet que vingui Manroca, li dius que espavili que també hi ven coca, que ens guiï pel metro, que jo sóc novato, que jo sóc capgros i amb això no la topo. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ets l'últim glob i penso quina sort. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Ja està sortint el sol, Charango el Canet Rock.